bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Tots els oients, bona nit, Ricard.
Bona nit,
Robert. Bueno, bona, fantàstica bona aquesta entrada d'avui amb el Panis Angelicus, cantada per aquests tres mossens irlandesos que es diuen The Priest. Fantàstica, eh? Comença així el programa avui. Aquest programa especial que tenim pensant també en aquestes festes de Nadal, no? Bueno, avui parlarem de com podem acompanyar alguna persona que ha perdut alguna cosa, alguna persona estimada, i com es viu en aquestes festes. Com viu les trobades, els regals, quan algú falta, no? I que hi ha poques ganes, diguem, de celebració. Avui parlarem una mica de tot això, que és molt apropiat pels dies que vindran. Ricard, jo et proposaria, si et sembla, que podíem començar parlant d'aquesta dicotomia de mort i Nadal. Què et sembla?
Sembla molt bé. Per entrar en aquest títol que li volem donar avui, que és el primer Nadal sense tu, és una xerrada que venim fent durant molts anys, més de 7-8 anys, arreu, perquè vam identificar que aquestes festes de Nadal i la mort no convivien molt bé entre si. Són dues idees, són dos sentiments, a vegades contraposats, a vegades no. Depèn de cada persona, de les seves creences, de la seva religió i de com ho vol viure o pot viure. Aquest Nadal, o el Nadal en principi, neix algú important que fa que ho celebrem. I aquest naixement ens aporta il·lusió, ens aporta trobada, ens aporta família, ens aporta amor, ens aporta temps, sentir-me pertinent a un grup, ens aporta cançons, il·luminació, regals, i tot això amb la mort a vegades no hi conviu molt bé. Sovint, amb la meva experiència, em preguntava com vivia una família quan havia perdut algú en aquestes festes. Com les vivia, com podia celebrar el dol o cursar el dol en aquests moments. I a partir d'aquí, i en diverses recerques, vam començar a plantejar aquest programa d'avui, que us l'oferim a vosaltres, als oients, perquè si algú li serveix pugui tindre una pinzellada de reflexió i, si més no, de mirada i d'amor i de protecció. El Nadal és un espai que per molta gent és volgut i per altres no. Me n'adono que la gent el vol o no el vol en dependència del que ha viscut durant aquell any. I molta gent, la mort d'algú, li ha marcat tots els Nadals següents. Això fa que la persona no pugui viure d'una forma plena cada una de les coses que la nostra cultura celebra. I avui estem aquí per donar alguna pauta per aquesta no sintonia entre Nadal i mort, per poder-la fer. Donar recursos i donar reflexió perquè les persones que ens estiguin escoltant hagin perdut algú o algú, puguin trobar en aquest Nadal també aquest espai de repòs, d'amor, de benestar, d'il·lusió, de record, etc. O sigui que avui, Sílvia, plantejarem aquest primer Nadal sense tu, que és com vivim aquestes festes davant de l'absència d'algú o d'algú que en principi no em permeto a vegades disposar-me per poder sintonitzar amb la resta dels meus companys, família o del meu barri, del meu poble.
Molt bé, perfecte, Ricard. És un tema que aquests dies realment, quan parles amb les persones, no? Hi ha moltes persones preocupades precisament de com poden viure aquests dies, no?
Preocupades i a vegades tancades en un dolor que no els hi permet sortir endavant. I això és quelcom que avui volem treballar, que és que què significa el Nadal. I potser ens anem a cadascú pugui trobar dins seu el sentit que li dona el Nadal i veure com això el puc pot conviure amb mi, amb el que estic vivint ara, no? El Nadal és ben sabut que molta gent li dona molta traducció. És una festa religiosa que neix per celebrar el naixement de Jesús, que néixer vol dir inici, començar, repensar, transmutar, i potser és un moment on ens plantegem en aquests moments què hi ha hagut en aquest any que jo pugui recanviar, transformar o millorar, no? I penseu que tots són bons desitjos, uns als altres. Ens encomanem la tendresa, ens encomanem el sentiment del benestar, ens encomanem la salut, i a vegades la gent, famílies que han tingut un mort o una pèrdua, passem una mica per alt. Però no perquè no els estimem, sinó perquè no sabem com fer-ho, no sabem què dir-los, no sabem com estar davant d'un dol i del Nadal. És com si tot s'apagués i que tota aquesta llum que tenim al carrer i aquestes cançons que sonen arreu, aquella casa no hi hagués llum ni cançons. I això és una cosa que hem d'anar canviant, perquè la llum no vol dir només en forma de bombeta. També és aquesta llum que tenim a dintre, que cadascú de nosaltres té aquesta capacitat d'irradiar aquesta presència, aquest amor, cap a si mateix i cap als seus. I és aquí on volem començar la reflexió.
Molt bé. D'alguna manera també són aquestes dates que a vegades en moltes famílies són els únics dies que es troba tothom, tota la família, no? Vull dir que hi ha famílies que potser durant tot l'any no tenen massa contacte, però aquests dies sí que són dies que s'hi troben, no? Que ens trobem. I bueno, també posa de manifest també altres aspectes d'aquestes relacions familiars, no?
I tant. Quan parlava d'aquesta posar-hi llum, estem parlant d'acompanyar, estem parlant del silenci, estem parlant de donar temps, estem parlant de donar paraules petites, que siguin de consol, un consol de veritat, per la gent que viu l'absència d'un altre. Moltes famílies em pregunten com comportar-se, què fer amb els costums i els rituals de Nadal, si parem la taula, si fem el dinar, si no el fem, si posem decoració a casa nadalenca, si convidem a nens, com ho expliquem. Una mica són preguntes quotidianes que ens fan, sobretot, pensar i reflexionar com seria, com vull jo, comportar-me en aquest dol en aquest moment. Com vull que aquest dol jo el pugui expressar.
Inclús també, Ricard, a vegades en aquestes situacions les persones es plantegen marxar, no? Marxar de viatge per no viure precisament aquests dies, no? Amb aquesta absència. No?
Sí, això és un costum molt, molt establerta en aquest món nostre proper, perquè hi ha gent que es pensa que evitant la festivitat d'una forma determinada tindrà menys dolor. El que després m'expliquen que quan tornen el dolor ha sigut el mateix, perquè el dolor va amb mi, no està en el lloc que vaig. Aleshores, això ja ens dona una forma de construir aquest Nadal que cadascú necessita. Sí, és ben cert que hi ha famílies que aquest espai els hi permet un respir. Aleshores, doncs, també, perquè no hi ha res bo ni dolent, sinó tot allò que la persona en aquell moment pot suportar o pot fer front. O sigui que jo diria que qualsevol iniciativa, actitud, conducta que una família pren davant d'aquests dies està ben presa o mal presa, això ja ho decidirà la persona, però està bé. Està en acord amb el que poden fer. I aquesta és la millor forma de viure amb salut. Fer allò que jo em doni ho pugui permetre de sostenir en aquells moments. O sigui que és un espai on les famílies creen diferents formes de trobar-se i de veure's, i inclús canvien destins, canvien els rituals, se'n van a un lloc potser de més càlid per fer contrapès amb el fred, potser perquè sempre hi ha el pensament que això em farà distreure i no em farà estar tan atent al dolor.
Exacte, sí, sí. Una mica amb aquesta idea, el Nadal ens aboca també, com tu deies, aquest naixement, no?, que tenim a la nostra cultura, aquesta simbologia de naixement, no?, però també aquest morir, no?, inclús per les persones no creients, doncs, també no deixa de ser que hi ha un final d'aquest any, no?, que hem viscut. Hi ha aquest final que ens porta a fer una reflexió també de tot allò que hem anat visquent durant tot l'any, i que hi ha aquest mirall del néixer i el morir.
Sí, perquè també s'ajunta el tema del solstici de l'hivern, que també és un fet prou important per molta gent, on també marca aquest abans i aquest després. En definitiva, ens en donem compte que Nadal no està molt llunyà del que és morir, perquè no estem parlant només de la mort física, estem parlant de tot allò que mor en mi o tot allò que jo estic disposat a que mori en mi perquè no m'aporta salut o no m'aporta benestar o jo estic molt cansat de fer quelcom que no em porta enlloc. I molta gent, aquests nous propòsits de l'any, doncs estan fonamentats en aquest repensar, en aquest retrobar-me, en aquest cuidar-me d'una altra manera i de projectar per l'any que ve noves intencions i noves idees que crec que em poden aportar més salut i, sobretot, més contacte amb mi mateix. I el Nadal també és un moment d'estar en família, però també és un moment d'estar amb un mateix íntim, a un nivell més intern, per poder contestar-nos a moltes de les preguntes que millor per la pressa de l'any no ens fem. Jo en deixo algunes, que seria com, per exemple, si tota aquesta festa que tinc al meu entorn, si sóc capaç de traslladar-la dins meu, si tota aquesta il·luminació que veig a fora de mi i que envelleix en els carrers, si jo també sóc capaç d'il·luminar-me el meu cor i internament, si aquesta música i aquesta ànim de cantar i de compartir, si també ho tinc en mi i sóc capaç de compartir-ho amb jo, si aquestes trobades que faig amb les famílies, si aquest repartir temps, amor i bones paraules, si també sóc capaç de fer-ho amb mi. I aquesta reflexió fa que tothom celebra un Nadal particular, un Nadal molt singular, un Nadal intern, un Nadal que ningú celebra només que jo, amb mi i cadascú. I això fa que tots junts, a l'entorn d'un espai, d'una taula, compartint aliments, doncs ho puguem dir. I aquest any us proposo que les converses de taula també siguin d'aquest tarannà, de quines coses jo vull canviar en mi, que crec que no han funcionat, quines vull incloure. I fixeu-vos que fent això ja estem parlant de vida i mort. Aleshores, la mort no sempre va lligada amb algú, sinó que va lligada directament amb mi.
Inclús es podria plantejar com un joc, no?, de sobretaula, de començar a dir, bueno, aquelles coses que jo vull deixar, vull canviar, i que cadascú vagi compartint amb el respecte, no?, de no interferir en la proposta de l'altre, no?
Inclús hi ha persones que en aquestes èpoques fan alguna carta dirigida a ells mateixos, com de tot allò que em vull despedir de mi, no? Primer per donar-li valor al que he fet, per donar-li un lloc a dins meu i després per despedir-me, per dir-li adéu, per deixar anar allò que ja és vell, no? Uh-huh. Ara imagineu-vos que aquest tipus d'escrits que ens fem cap a nosaltres també els fessin cap a la persona que trobem a faltar, no? Per exemple, és important que en aquests dies el record, l'homenatge a qui ha estat i ja no hi és, sigui ben present, que no s'esborri, que hi hagi una presència bonica, una presència que sigui de la família, amb la forma que vulguin. No hi ha una forma de fer-ho. I a vegades consisteix en posar un plat a taula encara que estigui buit, en fer un brindis al final de l'àpat per desitjar doncs, que la persona descansi, per deixar un regal buit sota l'arbre en el nom de qui ha marxat, perquè la mainada, perquè els joves també vegin que els adults sabem fer aquesta transmutació, que les persones que s'han mort no s'esborren, sinó que estan en presència i que estan a la casa, a la família, en el pensament, i també estan presents en aquests costums, sobretot en aquest primer any o en els anys primers de la pèrdua. O sigui que és important que la nostra creativitat i la nostra senzillesa al fer les coses es posin en palès aquests dies, perquè això vol dir Nadal. Estem parlant d'algú que va néixer on establia. I si això ho portem a nosaltres, és buscar aquesta senzillesa i pobresa interna que ens dignifica tant. I després caldria que tots aquests regals es convertissin en regals de present, de saber que està present. Un regal pot ser l'escolta, sense interferir a l'altre. Donar paraules de consol a mida i en mesura. Reconèixer la pèrdua. Reconèixer el dolor de l'altre. Ser prudent amb quines paraules diem. Donar temps perquè les famílies puguin tindre aquest pensament cap a la persona que no hi és. Fer silencis, a vegades silencis llargs. El silenci és una forma de parlar, sense paraules. Donar amor evitant judicis, evitant alliçonar la gent, evitant donar recursos terapèutics que ens pensem que poden ser molt útils, però com jo la família en aquests moments no pot o no vol sentir. Haurem de deixar de dir tens que tal cosa o tal altra. Hauries de fer tal cosa o tal altra. Jo de tu faria. El que hauries de fer, el que t'aniria bé. Tot això són frases fetes que no ajuden gens. Al contrari, són un obstacle per poder cursar el dol en aquests moments. I aquest no recitar-les, no dir-les, ja ens diferencia i ens fa estar com un regal al teu costat sense donar-te cap tipus d'indicació.
Molt bé, Ricard, aquestes paraules que estàs comentant. Nosaltres, per exemple, la nostra família aquest any hem perdut un germà i precisament aquests dies estàvem, bueno, aquests dies que ens estem organitzant, no?, perquè som bastanta colla, pues, també s'ha posat de manifest, no?, el que aquest any el Joan no hi serà. No? I bueno, són situacions que, com tu dius, no?, cadascú de nosaltres, cadascú dels germans, ho viu d'una forma diferent i té necessitats diferents davant d'aquesta pèrdua. No?
Però és molt important que, de la forma que posem un arbre, que posem una decoració nadalenca, perquè fem present un pensament, també és bo que fem present a qui no tinc, a qui no hi és. I després es pot fer present de moltes maneres. Des de llegir un poema, des de posar la foto del qui ha marxat en la pessebre, des de fer partícip a taula d'aquesta absència, de la forma que la família consideri que és més oportuna per a la seva cultura i que l'entorn l'entengui, i si no ho entén també, que aquella persona li vull donar aquell lloc, li vull donar aquella presència, perquè és un acte d'amor i d'homenatge. Sobretot quan tenim la mort d'infants, que és una de les festes que va molt lligada a el que és el regal, la màgia, el despertar i com vivim, no?, amb la resta de germans quan se mor un germà que és petit, com què fem el dia de Reis, com ens comportem amb la cavalcada, li comprem regals o no, i si li comprem, quins regals han de ser, què vol dir un regal simbòlic, i això s'ha d'explicar, perquè el nen pugui entendre que el regal a vegades no és físic, que el regal és saber què està, el regal és una paraula, el regal és un símbol, el regal és una mirada.
I arran d'això... fer-lo present, no?, també, Ricard?
Exacte.
Fer-lo present.
I parlar de la gent que no hi és. Què diria el pare avui? Com es comportaria el meu germà avui? Com ho viuria això? A vegades recordem els vells moments d'aquella gent, d'aquelles persones, i això és algo que ens ha d'interpel·lar en el bon grat de poder acompanyar. Tenint en compte que som ben conscients que enguany i fa un temps hi ha famílies que han perdut tot, des de la guerra i des de l'embruna i des del dolor, que per ells no és que n'hi hagi Nadal, és que n'hi ha vida. I aleshores també hem de saber estar al costat d'aquestes situacions. Arrel d'aquesta reflexió, avui en el programa, tant la Sílvia com jo, volem compartir-vos una cançó de l'Ave Maria de Caccini, que la volem posar sencera perquè serveixi pels oients per buscar a dins seu totes aquestes propostes que avui he fet per aquest Nadal, si són propostes que van dirigides a mi, a millorar-me, a poder transformar-me, a morir lo vell perquè neixi lo nou, a fer aquest acte de néixer i de morir a mi mateix, que això ho pugui transportar a la meva família, al meu entorn, als fills, a la parella, als amics, a qui vosaltres considereu. Us deixem, doncs, amb aquesta cançó perquè pugueu connectar en aquesta part vostra i després continuarem. Thank you.
Fantàstic, aquest Ave Maria de Schubert, que és preciós, eh? Ara amb les teves paraules, amb les teves darreres paraules, Ricard, i escoltant aquest Ave Maria, el que m'ha vingut és agraïment, no? Agraïment per tot el que tinc, per totes les persones que m'han acompanyat i que he pogut compartir amb elles, encara que ara ja no hi siguin, no? Aquest agraïment a la vida, en definitiva.
Fixa't que aquest agraïment que tu fas esment ara té molt que veure amb això que parlàvem de posar llum a dintre nostre. Que nosaltres i el món en aquests moments, en aquests dies, estiguem en sintonia, perquè és algo per viure-ho. Penseu que l'altre hi havia una família que ha perdut algú molt recentment, i aquest any l'arbre que han fet ha sigut un arbre verd, però amb tota la decoració era natura morta. Fulles caigudes, colors apagats, perquè era el que la família volia expressar, però no deixava de connectar amb un arbre viu. Aleshores és com ajuntar aquest vida i aquesta mort, que tampoc cal posar molta llum, cal donar-li un sentit als símbols per a cada família que vulgui. I ho vaig trobar d'una forma delicada i íntima de fer present a un jove que ha mort, a un fill, a una parella, o posar inclús tot allò que el pare li agradava i posar tots aquells llocs que el pare havia visitat en forma de postal, en forma de foto, en forma... Es fan arbres dedicats a la gent que ha mort perquè és com posar el centre de la teva absència, no? I això penso que és una forma on la família també comparteix el dol i comparteix aquests moments d'il·lusió per haver-te tingut, d'aquest agraïment que tu feies esmena.
Al final és el fer el que necessitem, no, Ricard?
I el que sentim. Sense judicis i sense posar fronteres a tot allò que jo vull expressar-me. Una mica, quan cada cop que ens posem davant del naixement d'aquest moment, no deixar de veure'ns el nostre nen interior, en aquesta part nostra, que ens parla de com ens expressem, de com ens adaptem i de com anem explorant les coses. Una qual cosa, a les famílies és bo que el dolor que sentin o la tristesa, no perquè estiguem a Nadal, han d'estar callades, han d'estar compartides. I plorar en una taula de Nadal està igual de bé que riure, perquè només és una forma d'expressar l'emoció i el que sento. I les famílies hem de donar aquest permís, hem de fer aquest espai de confiança, que a taula sigui veritablement un espai de trobada, no un espai de quedar bé. I això fa que la persona se senti a gust, confortada, se sent estimada, i què millor per cicatritzar les ferides del dol, tingué tots aquests ingredients que estem parlant avui.
Uh-huh. A vegades sí que ens podem trobar, no? Que hi ha famílies que... Bueno, membres d'alguna família que no sostenen, no? El fet de poder parlar d'aquesta persona que ara ja no hi és i que a lo millor diu, bueno, home, ara no estiguis aquí ara posant en l'aire la festa parlant d'això, no? Quan en realitat bueno, pues és una forma també de, com diem, de poder mostrar els nostres sentiments, les nostres emocions, no?
Clar. Forma part d'aquell llistat de regals que havíem fet per aquest Nadal, que eren les paraules, el silenci, el no alliçonament, el no judici, tot allò que abans hem parlat. Doncs penso que aquests regals, que a més no venen embolicats, però venen embolicats per nosaltres. I a més és com poder-ho transmetre i fer-ho possible que aquesta viuda, aquest nen sense pare, aquest pare sense nens o aquest amic sense amics puguin sentir el mateix escalfor del Nadal transformat en aquest respecte cap al plor, cap a la desesperança, cap a l'enyorança i cap al no et veuré mai més. I aquest primer Nadal, que mai més es torna a repetir, mai serà el primer, és molt important, perquè conforme fem, així anirà el procés de dol després. O sigui que a la gent que ara viu aquests moments sí que és interessant que ens prengui un temps per no deixar res a l'atzar, sinó poder-ho planificar, poder-ho estar atent i poder decidir com vull fer aquest Nadal, com em vull comportar, com vull que les coses passin perquè trobi aquest espai que diem íntim, on jo poder-me valdre i poder començar a cosir aquest dol.
D'alguna manera és algo que s'ha de poder parlar amb la família, no? Una mica què volem fer aquest any, no?
Sí. I no només parlar-ho, sinó donar-li un sentit. Jo me'n vull anar per aquest sentit, jo em vull quedar per això, jo vull fer igual, jo vull fer diferent, perquè això marca una mica el demanar el que necessito. I una persona, quan està en dol, un dels recursos que més força posem és que sobretot demani el que necessiti, que no tingui que comportar-se d'una forma que el món vol que faci, sinó què vull fer jo en aquests moments. I també un altre recurs important per la dol és rodejar-se de gent que em donen aquest escalf. I tota aquella gent que sé que no me'l donaran perquè no ho saben, perquè tenen por de la situació o perquè desconeixen el procés, aquest any els tindré lluny. Els apartaré una mica, perquè no vull que res embruti ni res contamini allò que jo vull viure, pensant, estant al costat del meu ser estimat o d'allò que he perdut, que pot ser la feina, pot ser la casa, pot ser la il·lusió, pot ser una motivació, un projecte, que també es posa molt en palesa aquests dies. Bé, seria important que anéssim obrint ja un espai d'idees grans per poder-les fer petites després amb les conclusions. La primera gran idea és com conviure el Nadal i la mort i el dol i fer una oportunitat d'aquest primer any. Fer que tota la gent que està amb mi jo sigui capaç de transmetre el que sento i el que vull i com em vull comportar. I que res del que pensi i del que faci serà posat en judici, ni generar opinió, ni hauré de sotmetre'm a cap horari ni a cap forma establerta de res ni de ningú. No haig de fer coses per sentir-me bé, les haig de sentir. I això és el que ens podem dedicar aquest Nadal, a sentir-nos. Aquest reconnectar-nos, aquest repensar què és el que vull fer. Penseu que el gran aprenentatge del dol és aprendre a deixar anar. En el Nadal també és bo aprendre a deixar anar tot allò que ja no vull en mi i em vull renovar a un ser diferent i nou. Aquest seria un gran tema a poder inclús parlar amb la família, amb els fills, amb els amics i fer que trieu la conversa, perquè és una oportunitat per poder redescobrir tot el potencial que tenim, potser a través d'algú que ha marxat. O sigui que a vegades la mort té un sentit, fa un ordre, ens dona un ordre també intern, ens fa de mirall, ens comunica coses, ens diu on estic jo amb respecte a la mort també, i aquest Nadal, que això sigui un moment bonic de trobada en família, de poder-ho parlar, de poder-ho sentir, potser a través de la música, a través dels símbols, a través de la mirada, dels gestos, a través de les coses més petites que una família fa que creixi. Aquest seria el primer gran tema d'aquesta conferència d'avui del Nadal sense tu. L'altre és saber estar al costat de la gent que ha perdut algú. Saber compaginar la il·lusió i la màgia dels nadons i dels no tan nadons i dels grans i dels nens en aquests dies, sense obviar que potser falta algú i que siguem capaços de barrejar aquest dol amb la il·lusió i la màgia, que no estan renyits, que no són anteposats, formen part d'un tot. I que els nens, quan entenen que la màgia del Nadal també conviu amb la tristesa de la mort, saben que el ser humà és un, és una unitat, que fa que sigui més gran, amb més valor, que tingui més fortalesa i que et dona pautes per un camí. Què hem de fer aquesta pedagogia del Nadal i de la gent que no té els seus sers estimats? Que els hem d'incloure, que no els hem d'apartar, que res tanca el dolor d'algú que ha perdut algú. I que més bonic i que més saludable que fer-lo present i poder-ho compartir. que us feu una llista dels regals que no tenen cost, que tots tenim, i que potser podem començar a regalar a partir d'ara. Abans parlàvem de les paraules del silenci, del temps, de la presència, del saber estar, d'evitar judicis, d'evitar opinió, i segurament que els oients en tenen molts més, ja sabuts i pensats, que a vegades potser els he tingut que utilitzar. Qualsevol regal que no vingui embolicat és un bon regal. I això què vol dir? És aquell regal espontani que surt de l'ànima, que surt del cor, que parla de nosaltres, que no parla d'un símbol, que no haig de comprar res, que ja ho tenim. I és buscar aquest moment d'acord entre tu i jo per generar aquests moments d'avaluar. Que també siguem capaços que en aquests regals hi posem aquesta part nostra de nen, aquesta part d'infant que tots tenim, que és un bon moment per connectar i per donar-li expressió a les emocions, als sentiments i tot allò que jo necessito en aquests moments. És molt important poder donar-me en compte del que necessito i poder-ho fer-ho present. I és la forma en què el meu entorn no només em reconeix, sinó que també m'ajuda a portar-ho a terme. Que no deixeu de celebrar res. Que la forma la que vulgueu. Que podeu posar-hi il·luminació o no, càntics o no, podeu fer-ho bonic o no, que cadascú pugui trobar sincer el sentit del que està celebrant. Penseu que la família, en el Nadal, celebra el que és la pertinença, celebra els llaços, els vincles, celebra el formo part de... I això, a vegades, si falta algú que no es trenqui aquesta pertinença, aquest vincle, aquest enllaç, perquè només no el veig. No veig el pare, no veig el meu fill, no veig el meu germà que mor, però si el sento i si el recordo i si el faig present. I això forma part d'aquesta taula i d'aquest espai de confiança a on les famílies tenen tota la capacitat de poder expressar i dir el que senten i el que no. A vegades ho fem cantant i a vegades no totes les cançons són alegres. A vegades també hi ha cançons que ens fan entrar en la tristesa i ens ajuden a canalitzar aquesta emoció. La que vulgueu. Inclús hi ha instruments que són molt més adients, o la corda, o el vent, o la percussió, per poder connectar amb alguna de les meves emocions. També hi ha tots els símbols que ens connecten amb com som. El dibuixar, l'escriure, el compartir. Tot això ens fa fer grans i ens fa fer diferents. I sobretot, us recordeu aquella carta que parlàvem de com despedeixo el meu pare, el meu germà o el meu fill, que ja ha mort? També seria adequat que em fes una carta a mi, en aquest Nadal. Una carta a tot allò que vull despedir de mi, a tot allò que no em fa bé i que no em deixa ser jo, allò que no em permet poder estar atent a allò que necessito i que no m'ajuda a caminar ni a avançar. Potser així serà la forma que entendré què vol dir fer un dol personal i ho podré trobar amb els altres altres.
Fantàstic, Ricard, aquesta llista, no?, de coses que puc fer, que ens convides, no?, a reflexionar, a plantejar, a sentir. Penso que ens has donat unes bones eines per poder estar de forma saludable en aquest Nadal. I com tu dius, no?, sigui que hi ha perdut algú, alguna cosa o no, o simplement que faci aquesta reflexió a mi mateix, doncs és una bona forma de viure aquests dies.
Molt bé. Us sembla que passem?
Sí, podem fer ara, després d'aquesta llista que has fet, concretar una mica aquells punts que ens podem emportar i que serveixin una mica de resum.
Què ens emportem?
Molt bé, doncs l'equip del programa us fem aquestes propostes avui, també com a regal de Nadal, perquè pugueu cadascú obtindre, fer servir allò que millor us vegi bé. De les moltes coses que hem dit, em destacaré les que considero que poden ser més importants per aquell moment, per la gent que ha perdut algú. Primer de tot, retrobar-me, entrar dins meu, poder decorar el meu cor i posar llum, poder entendre que la pèrdua no és algo que tinc que malviure, sinó que forma part de la vida i que la persona que jo estimava pues, ja ha marxat i que això fa que a mi em doni una altra forma d'existir. Fer d'aquest moment, d'aquest Nadal, un espai de trobada, un espai de cançons, de celebració, un espai de paraules, també, per què no, de tot allò que jo necessiti en aquell moment. Una altra conclusió important és aprendre a donar regals sense embolicar, que són aquells Nadals que tenim nosaltres, que els tenim tot l'any, no només avui, i que tot l'any els podem anar compartint i els podem anar engrandint i els podem anar inclús ensenyant i millorant. I aquests regals, com dèiem abans, és des del silenci, el temps, la presència, l'escolta, estar al teu costat, recollir el teu dolor, no voler-lo transformar, no voler-lo que s'acabi, sinó acompanyar-lo tot el temps que tu necessitis. I això fa que, on ens trobem, sigui a casa o a fora, l'entorn, la comunitat de veïns, el poble, també pugui entendre que hi ha gent que potser està sola aquest Nadal i que és un bon regal trucar al timbre i dir-li bon Nadal i estar un rato amb tu. Aquests petits regals sense embolicar són aquests que avui us proposem. I ara sí, us deixem amb una cançó igual que hem començat, perquè sigui per vosaltres un espai també de trobada. Sílvia?
Una cosa, Ricard, volia comentar que per nosaltres també avui és el darrer programa de l'any, que ha sigut el nostre primer any aquí a Ona Conidenca, no? Amb aquest programa de Converses de Vida. També ha sigut una experiència fantàstica de molt compartir, de moltes persones que han passat per aquí i que ens han donat tantes idees, tanta llum, tantes reflexions, no? Que bueno, per nosaltres també és un moment de fer aquest balanç, no? D'aquest any a la ràdio, que és un mitjà preciós que jo he descobert, que no havia estat mai i que la veritat és que m'està donant moltes alegries.
Que bé. Doncs bueno, l'equip també es proposa per l'any que ve renovar.
Sí.
Renovar el programa, renovar coses.
Continuarem l'any que ve amb noves propostes, no? I esperem que sigui bo per tothom que ens escolta. Gràcies, Ricard, gràcies, Robert, gràcies a tots els oients que ens han acompanyat i tancarem el programa sentint el Panis Angelicus, que donarà, diguem, aquest llaç de tancament fantàstic per aquest programa.